la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 102 des dels nostres inicis i 27 d'aquesta tercera temporada. El prolífic compositor francès Michel Legrand, guanyador de 3 Òscars, va morir a París el 26 de febrer de 2019, als 86 anys d'edat. Cantant, pianista i virtuós del jazz, la seva professió semblava traçada des de la seva infància, amb un pare compositor i un tiet director d'orquestra. Als 10 anys va ingressar al Conservatori de París per estudiar piano i composició, i la música el va acompanyar al llarg de tota la seva vida. Una setmana més us recordem que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, som-hi.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Michel Jean Legrand va néixer a Ménilmontant, una barriada a les afores de París, el 24 de febrer de 1932. El seu pare, Raymond Legrand, va ser un compositor i actor francès. La seva mare, Marcel Der Mikaelian, filla del director d'orquestra Elian, d'origen armeni, era cantant. Els pares de Michel es van divorciar quan el músic només tenia 3 anys. Se'l va considerar un nen prodigi i en només 10 anys va començar a estudiar al Conservatori de la capital francesa per estudiar piano i composició. En paraules del propi músic, allà va ser on va descobrir el seu veritable món i va conèixer a gent que parlava el mateix llenguatge que ell. Va estar estudiant al Conservatori de Música de París fins als 17 anys. Després es va convertir en deixeble de Nadia Boulanger i Henri Chaland, entre altres músics de reconegut prestigi, llicenciant-se amb la màxima puntuació en composició, harmonia, piano, fuga i contrapunt. A principis dels anys 50 va treballar amb Dizzy Gillespie i Stan Getz, atret des de sempre per la música jazz. Va rebre nombrosos premis per les seves habilitats en el camp de la composició i piano, a més de dominar una dotzena d'instruments musicals. L'any 1954 es va convertir en una estrella després de publicar el seu àlbum I Love Paris. Després d'aquest èxit, va començar a treballar amb alguns dels més reputats artistes de jazz, com Miles Davis i John Coltrane. A aquest àlbum li van seguir altres com Vacaciones en Roma de 1956 i Michel Legrand Plays Cole Porter de 1957. Un any més tard va ser convidat a tocar al Festival Mundial de la Joventut i els Estudiants a Moscou. L'any 1957, Michel Legrand va compondre la seva primera banda sonora, el llargmetratge El hombre del triciclo, dirigit per Jacques Pinoteau, el que el va convertir en el músic més destacat de la Nouvelle Vague. A principis dels anys 60 va compondre les bandes sonores de 7 pel·lícules de Jean-Luc Godard. També va treballar amb Jacques Demy i es va convertir en el responsable de la creació del gènere musical en el cinema francès. Entre aquestes pel·lícules, Una dona és una dona, producció de 1961 dirigida per Godard i interpretada per Anna Carina, Jean-Paul Belmondo i Jean-Claude Biarly. Tercer llargmetratge del director i el primer en color i cinemascop. A la pel·lícula, un stripper vol tenir un bebè, però no aconsegueix convèncer el seu xicot, raó per la que decideix demanar ajut al seu millor amic.
Se demande pourquoi tout le monde est fou de moi. Ce n'est pas compliqué, voilà la vérité. J'ai des très jolis seins, des yeux d'améthyste, un tout petit col marin et un slip de Baptiste. Je déteste quand on me réveille trop tôt, mais j'adore quand on me caresse dans le dos. Moi, je dis toujours oui quand on me dit viens chérie, car avec les garçons faut jamais faire de façon. Je suis très cruelle, mais qu'on en enrage parce que je suis très belle.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
Amb Jacques Demy, Michel Legrand va realitzar els seus treballs més personals i destacats. Van començar la seva fructífera associació amb Lola, òpera prima del director com a tribut del director Max Ophüls. La producció va ser definida per Demy com un musical sense música. La cinta va ser restaurada i reeditada per la vídua de Demy, la cineasta francesa Agnès Varda. Lola va significar l'enlairament de Demy, la seva innegable inclinació per intentar plasmar la puresa de l'amor. Acompanyat pel fons sonor de la música de Michel Legrand, la càmera del cineasta va recórrer els carrers de Nantes, registrant confessions i moments aparentment innocus, però que a mesura que avança el film es faran notar aquesta fusió de sentiments i emocions entre Lola i Roland. Una curiositat del film és la semblança de l'argument amb el de l'obra mestra de Blake Edwards, Desayuno con Diamantes.
Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, mon pas s'efface déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
L'any 1963, Legrand va realitzar la banda sonora per la pel·lícula Los Paraguas de Cherburgo. En aquells moments, Jacques Demy era un jove director i estava considerat, en el fons, tan modern només que els seus companys Jean-Luc Godard o Jacques Rivette, però amb una imatge molt més classicista. Havia dirigit prèviament dos llargmetratges, Lola i La Bahia de Los Ángeles, amb les divas del cinema Anouk Aimée i Jean Moreau. Obres en blanc i negre, visualment molt sofisticades, però com el propi director, mostraven una doble cara. Estaven dotades d'un to lleuger i amable, però el seu transfons apareixia carregat d'una amarga melangia. Com us comentava fa uns minuts, Demy estava casat amb Agnès Bagdà, que després de que ell morís l'any 1990 no tindria problemes en parlar de l'homosexualitat del seu marit i de la influència d'aquest fet en el seu cinema. Molt aficionat als musicals de Hollywood, desitjava realitzar un exercici similar sota una perspectiva més moderna. Aconseguir el finançament per realitzar Los Paraguas de Cherburgo va ser més complicat del que aparentment semblava. Els musicals nord-americans que li servien de model no funcionaven massa bé a Europa. Finalment, la jove productora Mag Bodart, fascinada amb el projecte, va aconseguir aplegar el pressupost de 1.300.000 francs francesos. Com a protagonista va contractar una molt jove actriu. Catherine Deneuve tenia en aquells moments 18 anys i era pràcticament una desconeguda. Encara no havia protagonitzat pel·lícules com Repulsión, de Polanski, o Belle de Jour, de Buñuel, però el seu aire virginal encaixava perfectament amb el personatge. Els temes de la partitura de Michel Legrand no deixen de sonar ni un sols minut dels 91 del metratge. En el passi oficial a concurs del Festival de Cannes de 1964 no va quedar ni un ull sec. L'arriscada proposta de Demy va ser rebuda amb fervor popular i es va convertir en la pel·lícula més comentada per al públic d'aquella edició. Poc després obtindria 5 nominacions a l'Oscar, una millor pel·lícula estrangera l'any 1965 i 4 més l'any següent.
Quelle beauté, une pure merveille, n'est-ce pas? c'est une pierre de taille. Si vous me permettez l'expression,
voici quelques rubis, saphirs, émeraudes.
C'est la caverne d'Ali Baba,
la parure de la belle au bois dormant.
Bonjour Madame Emery, bonjour Mademoiselle Geneviève.
Bonjour Monsieur Dubourg.
Vous permettez, je vous en prie,
mademoiselle est devenue une bien jolie jeune fille. Il y a si longtemps que je n'avais eu le plaisir. Mais que puis-je faire pour vous? Vous pouvez parler sans crainte.
Nous sommes dans une situation difficile. Geneviève est grande et m'aide de son mieux. Elle n'est pas en cause, mais j'ai de lourdes charges et j'ai pensé. Enfin, je dois faire face à une échéance dont les conséquences risquent fort de nous compromettre. Et je viens vers vous comme on vient en messie.
Madame,
j'ai hésité longtemps et Geneviève, qui est la sagesse et la raison même, m'a décidé, c'est la mort dans l'âme, que je me vois contrainte de me défaire de ce bijou qui pour moi représente.
Je vous comprends, chère madame, mais mon métier comporte des risques et j'en prends déjà beaucoup. Au mieux, je puis mettre votre collier en vente et encore à une somme bien inférieure à sa valeur réelle. Je ne puis l'acheter moi-même.
Ne pourriez-vous au moins m'avancer?
Rien, je vous l'ai dit, nous ne pouvons rien.
N'insiste pas, maman. C'est abominable.
Excusez-moi, mais ce bijou m'intéresse. Je l'achète, je puis vous tirer de ce mauvais pas. Permettez-moi de me présenter. Roland Cassard, diamanté.
Mais monsieur...
Non, rassurez-vous madame, je ne fais pas de philanthropie. Je placerai facilement ce collier à Paris ou à Londres, où mes affaires m'appellent fréquemment.
Je ne sais si je dois.
Ne vous moquez pas de moi.
Je suis honteuse et en même temps ravie.
Je n'ai pas cet argent sur moi. Je puis vous faire un chèque.
Rien ne presse. Voulez-vous passer demain au magasin? Les parapluies de Cherbourg, j'y suis toujours.
À demain.
Cada dijous, a les 10 de la nit, la llanterna màgica.
Legrand i Jacques Demy van tornar a treballar junts amb un altre musical, Les senyorites de Roquefort, de l'any 1967. Va ser aleshores quan el músic va decidir provar sort a Hollywood i es va traslladar amb la seva esposa i els seus tres fills a Los Angeles. Allà va treballar en projectes com el dirigit per Fielder Cook, Cómo salvar un matrimonio, comèdia al servei de Dean Martin, o el thriller Estación Polar Zebra de l'any 1968, protagonitzat per Rock Hudson. El caso Thomas Crown és una pel·lícula de 1968 dirigida i produïda per Norman Jewison i protagonitzada per Steve McQueen i Faye Dunaway. Un milionari de Boston, un home que s'ha fet a si mateix, s'avorreix de la vida que porta. Per fugir de la rutina prepara un cop perfecte, robar un banc i marxar després a Brasil. Aplega un grup de delinqüents, diposita 3 milions de dòlars en un banc suís i dona el cop sense deixar pistes. Una investigadora d'una companyia d'assegurances és la que es farà càrrec d'aclarir el cas. La producció va tenir un èxit moderat a taquilla, amb uns ingressos de 14 milions de dòlars sobre un pressupost de 4,3 milions. La pel·lícula va guanyar l'Oscar a la millor cançó original per The Wind Miles of Your Mind, tema interpretat pel cantant britànic Noel Harrison i composat per Michel Legrand amb lletra de Alan i Marilyn Berman. També va ser nominada a la millor banda sonora original, obra també de Legrand.
Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on a never spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head, why did summer go so quickly, was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. I've remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. A circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel, as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind.
Verano del 42, pel·lícula nord-americana de 1971 dirigida per Robert Mulligan amb Jennifer O'Neill, Gary Grimes, Jerry Hauser i Oliver Conant en els papers principals, és un drama basat en les memòries de l'escriptor i guionista Hermann Raucher. Explica una història de Raucher quan tenia 14 anys durant les vacances de 1942 a la illa de Nantucket, a Massachusetts. La pel·lícula narra el romans entre ell i una dona anomenada Dorothy, que té el seu espòs al camp de batalla durant la Segona Guerra Mundial. A la banda sonora de Legrand destaca el tema principal de la partitura, de Summer Knows, que apareixia a la seqüència final de la pel·lícula quan el to de la comèdia i l'esperit alegre es transforma en un drama i el desig i el consol s'uneix en un instant on s'obren les paraules, un secret que quedarà gravat per sempre a la memòria del jove Ermi. La cinta va estar nominada a 3 Òscar i va guanyar l'estatueta a la millor banda sonora per Michel Legrand i un BAFTA.
The summer smiles, the summer knows, and unashamed she sheds her clothes. The summer smooths the restless sky, and loving she sees the doubt within your eyes, and so she takes her summer time, tells the moon to wait and the sun to linger, twists the world round her summer finger, lets you see the wonder of it all. And if you've learned your lesson well, there's little more for her to tell. One last caress, it's time to dress for fall.
Jordi Terrades presenta La Llanterna Màgica.
Yentl és una noia jueva que viu amb el seu ancià pare, el rabí d'un poble a l'Europa Oriental de principis de segle XX. Yentl està molt interessada en els estudis, però en aquella època l'educació superior està vetada a les dones. Tot i això, el seu pare li permet estudiar les escriptures d'amagades. Quan el seu pare mor de sobte, Yentl decideix tallar-se el cabell i vestir-se d'home per estudiar una escola talmúdica. A la ciutat és admesa a la yeshiva, on seguirà aprofundint en el Talmud i vivint sota l'aparença d'un home anomenat Hansel. Un cop allà estableix amistat amb Avigdor, que aviat comença a ser per ella alguna cosa més que un company d'estudis. Aquests sentiments es fan més patents quan Avigdor pretén casar-se amb la jove i dolça Hadas i la gelosia s'apodera de Yentl. Va ser la primera incursió de Barbra Streisand a la direcció, però a més, la cantant i actriu va ser productora, guionista i va protagonitzar la pel·lícula. La producció es completa amb una meravellosa banda sonora amb temes que ens omplen l'ànima d'amor i de melangia. Dos cançons de la banda sonora de Michel Legrand van ser nominades a l'Oscar i interpretades per Streisand, i Legrand es va endur el tercer Oscar per millor banda sonora adaptada. Michel Legrand es va convertir en una estrella als Estats Units. Al llarg de la seva carrera va rebre 12 nominacions per als Premis de l'Acadèmia i va guanyar un total de 3 Òscar. També va ser nominat per als Premis Grammy 27 vegades i ha guanyat 5 d'ells a la dècada de 1970. En els anys 80 i 90, Michel Legrand va seguir donant concerts amb el seu trio de jazz. També va fer diverses gires internacionals amb la seva Big Band, acompanyant estrelles de la música com Ray Charles, Diana Ross, Bjork i Stefan Grappelli. Thank you. Michel Legrand va morir a París, la seva ciutat natal, el passat 26 de gener als 86 anys. Malgrat haver triomfat com a compositor de bandes sonores i molt vinculat al món cinematogràfic, va desenvolupar una carrera paral·lela com a director d'orquestres simfòniques i mai va oblidar la seva passió juvenil pel jazz, que el va unir a Miles Davis, la darrera vegada a la pel·lícula australiana Dingo, coprotagonitzada també pel trompetista. Ho deixem per avui. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.
I would buy you a rainbow. I would put it in a stream. If I sailed it down the river, would you send it back to me? I would pick you some flowers. I would put them where everyone can sing. I would let the sun shine on them. If you only smile for me, 'cause you are beautiful, but you've got to die someday. Oh, you know we can't stay young forever, but we can stay young for the rest of our days. If you call me indecisive, well, I'm not sure what I would sing. If you left me on your doorstep, well, I wouldn't go away, 'cause you are. Our days. I would pack up all the worries. I would put them in a jar with all of mine. And I would find a way to make you happy. If I only had the time. For days.
My mama used to tell me, girl, he ain't that cool. To see a man you love and start to act a fool. Tell me what's a girl love supposed to do. Tonight I'm breaking mama's rule. Baby, there's a lot of things I want to say. I'm in love with you, it's driving me insane. I know I'm sounding stupid, but is it okay to be a woman every day?